12 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dilluns, toca comentar l'actualitat esportiva en tertúlia esportiva. Ho fem, com sempre, amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia.
Bon dia.
Amb Josep Maria Félez, president de la penya Lorana Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia, tinguem.
Amb l'Àngel Casas, expresident de la penya Perico Sant Cugat. Bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista dels partits d'aquests per Barça TV. Bon dia.
Bon dia a tots.
I amb Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Ja hi som, tots cinc. Avui alguns més aviat, tard que d'hora, però vaja, a l'hora fixada, a les 12 sí. i 11, som tots dins l'estudi i estem a l'espera de veure si ens atén també via telefònica el periodista Carlos Pérez de Rosas, que com ja sabeu es va comprometre amb aquesta casa a entrar de tant en tant. Avui en tenia ganes, per tant el convidàvem també en aquesta tertúlia. De moment em diuen però que comunica. Amb què voleu que obrim avui? Jo tinc algun tema local avui per variar una mica. Enhorabona, per cert, a totes dues penyes, Penya Blaugrana Sant Cugat i Penya del Manchester, per aquest primer torneig de penyes que s'ha organitzat i que tindrà lloc aquest dissabte, dia 9 de febrer, a les instal·lacions de Can Magí. Felicitats, bueno, ja vam viure la presentació. Ara ens falta veure com funciona aquesta primera edició d'un torneig amb sis penyes catalanes aquí a la nostra ciutat.
La veritat que molt content i gràcies per la felicitació, però també felicitació a la penya Blaugrana per poder donar aquesta oportunitat. Doncs ha sorgit aquesta idea de començar a moure penyes, que és una miqueta difícil trobar-les, penyes que siguin de fora i que estiguem residint aquí. I la veritat que estem tots molt motivats, ja vam veure la presentació, va ser molt xula. I el que hem parlat rere, tant sigui amb la penya Blaugrana, amb la del Liverpool, la del City, la de l'Everton, doncs totes aquestes estem motivats pel bon ambient que pot haver-hi dissabte. O sigui, resultats a part.
Sí. El Miquel ja ha anat anunciant els noms, són aquests: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Everton, Atlètic de Bilbao i la mateixa penya Blaugrana. Josep Maria, amb ganes, no?
Sí, perquè és un acte social que és una cosa aplicar una miqueta als valors de tothom i diguéssim una miqueta de solidaritat i participar, no anar a guanyar, i aleshores la resposta ha sigut molt bona. Bé, i es veurà el dissabte que ve amb aquest partidet que farem de parts de 25 minuts amb trofejos per tothom i sobretot diguéssim m'interessa moltíssim és la camaraderia que hi hagi entre la gent, que ja hi va ser-hi durant l'acte de presentació i penso que va agradar a tothom.
Se'n farà ressò d'aquest primer torneig de penyes, sí. Fins i tot, Marc, a les interioritats d'on treballes tu, a Barça TV, on s'ha optat, si no m'equivoco, per fer un seguiment d'aquest torneig.
Sí, sí, no, la veritat que ens ha sobtat a tot, però jo, bueno, a mi de Barça TV no em sorprèn perquè justament és de les poques cadenes que li dona audiència i li dona una mica de suport a totes les disciplines, ja sigui futbol base, ja sigui futbol professional, ja sigui futbol femení. O sigui, és una mica una televisió que arriba, intenta arribar una mica a on potser altres televisions no arriben, i amb això doncs sí que és veritat que em va sorprendre i estic supercontent perquè pels meus dos companys de taula que realment s'ho mereixen, perquè fan molta feina, com molta gent que ha fet molta feina entre cometes clandestina, que no se sent i que mereix alguna vegada tenir doncs una visibilitat, no?
Potser el Marc no ho sap, però l'últim que hem concretat és que Barça TV vindrà a gravar els partits.
Ostres, doncs molt bé. Si necessiteu un locutor, ja sabeu.
Això és cosa de Barça TV.
Sí, això sí. Els meus jugadors ja estan posant macos, pel dia.
Sí.
Ha de ser una festa. Ha de ser una festa aquest primer cap de setmana, amb aquest primer torneig de penyes, que com dèiem tindrà lloc, tindrem l'orgull d'acollir-lo aquí, a les instal·lacions de Can Magí, amb sis equips, una mica el funcionament que explicava ara, amb aquests partidets, i vaja, i a més amb repercussió, què més voleu?
Guanyar, potser? No. La veritat que també els grups han sigut xulos, perquè en el, per almenys el grup on està la penya també està el Liverpool i l'Everton, que ha quedat una miqueta junt entre nosaltres. L'altre grup està a la penya Blaugrana, el City i el Bilbao. I la veritat, per com està organitzat, de que a part de la fase de grups després encara hi ha més partits per dir cada posició i fer la festa encara més gran, la veritat que motiva molt. I jo tinc l'intenció de passar-ho bé. Això és el que es busca.
Bé, es va fer el sorteig allà mateix, tal com ha dit el Miqui, i aleshores va agradar perquè o sigui, no eren boles calentes,
no.
O sigui, es va demostrar, perquè la penya Bilbao i nosaltres vam anar pel mateix grup i bueno, ells sí que van tenir més sort que no ens trobem amb el City, però bueno, està bé.
Entrem ja al tema. Em diuen que Carlos Pérez de Rosas no sé si ens podrà atendre avui. Sí, sí que ho pot fer només durant 5 minuts, però molt bon dia, Carlos.
Hola, bueno, si són 10 tampoc passa res, que ja saps que us explico.
Digues, digues.
A veure, tenim tec avui amb el Barça perquè deixem enrere el clàssic, el primer clàssic, el partit d'anada, i tenim aquest cap de setmana un partit on a Mestalla no s'ha passat de l'empat. De totes formes, Carlos, entenc que seguim optimistes, amb aquest equip que es troba ara mateix en Lliga 9 punts de l'Atlètic de Madrid i a 16 del Real Madrid.
No, jo diré una cosa. Jo sóc més optimista que fa una setmana, però molt més.
Han estat dos bons resultats, oi?
Molt més. Clar que han sigut dos bons resultats. Tu fixa't una cosa. En aquest moment, si tu fas la comparació amb el teu rival, amb el Real Madrid, tu agafes i dius, a la Champions, es canviaria el Madrid pel Barça demà mateix. O sigui, el Barça juga respectant a tothom, perquè saps que tinc un respecte per tothom. El Barça juga contra el Milan i el partit de tornada al Camp Nou. El Madrid juga contra el Manchester United i el partit de tornada a Old Trafford. A la Lliga, el Barça li porta 16 punts. Són 5 partits i una miqueta més. És veritat que la Lliga de Madrid, que també en mereix respecte, està nou. Per tant, qui es canviaria per aquí? El Barça és el que té en aquests moments. És el que està en millor posició. Tercer, la Copa del Rei. Si abans de l'eliminatòria et diuen que tu te la jugues al Camp Nou, que és el Camp Nou el que decideix, al Camp Nou és perfecte, és perfecte. L'empat a un és un bon resultat. Amb una eliminatòria que opera a partir de nada, tu tens el de tornada. Per tant, amb les tres grans competicions, que són les tres competicions importants que queden aquest any, amb les tres la situació del Barça és magnífica. I et diré una altra cosa, empatar el Camp de València és un gran resultat. A veure, què és millor resultat? Empatar el Camp de València o perdre el Camp del Granada? També, amb tot el respecte, pel Granada, que havia canviat d'entrenador. Per favor. I llavors, jo ja, des d'ahir, he començat a sentir veus de crítica, que si no sé què, que si no sé pans, que si els canvis, que si no els canvis, que si... Escolta'm, ahir, pues, coses positivíssimes del partit d'ahir. L'actuació de Víctor Valdés, que va estar extraordinari, que va confirmar que és un porter dels millors del món. La confirmació de que l'equip, bueno, pues, va tindre caràcter, perquè... d'unidó a València que vam veure, i és un magnífic resultat. El Barça li queden pocs partits fora de casa, té que jugar més partits al Camp Nou que fora. Bueno, pues, clar que tenim que ser optimistes i ara esperar tranquil·lament el dia 20 el partit a San Siro, a Milà, i el dia 27 el Madrid també vindrà al Camp del Barça a guanyar, com patar més d'un gol.
I el Madrid, Carlos, com el veus en aquesta eliminatòria amb el Manchester ara?
Bueno, hi ha molta gent, molts companys que en saben molt, que saben molt més que jo, que diuen que el Manchester no és un gran equip i que el Madrid és superior al Manchester. No estic d'acord tampoc, no estic d'acord. El Manchester és líder indiscutible de la Premier. Què vol dir que siguis líder indiscutible de la Premier? Que tens un avantatge de partits com el Barça a la Lliga Espanyola i que tu pots preparar aquesta eliminatòria. El Manchester la pot preparar en molta cura, o sigui, la pot preparar molt bé aquesta eliminatòria i juga el segon partit a casa seva. Jo crec que jugar el segon partit a casa és molt important. Molt important. I, escolta'm, ell té endavant el Rooney i el Van Persie. No està malament, No està malament. Sí, el que hi ha a Europa en aquest moment no està malament. Per tant, jo crec que serà una eliminatòria, si tu vols, que serà, bueno, serà de les eliminatòries més igualades dels octaus de final de la Champions, però que el Madrid és favorit, per mi no és favorit. Per mi no és favorit. O sigui que, si no és obligatòria, a veure, jo t'ho dic, a mi, jo crec que és, com tot el respecte pel Milan, és molt més fàcil el Milan que jugar en el segon partit al Camp Nou, que no passa, ja ho veurem, perquè això és dintre de 9 dies, és el dimecres 13 que juga el Manchester United, però el Manchester United arriba molt bé perquè ahir el Manchester City, que és el segon de la Premier, va empatar a casa amb el Liverpool i va empatar dos, i va empatar al final i perquè va haver-hi un error també respectant moltíssim del Pepe Reina, del porter. I jo crec que el Barça també pot preparar molt bé el Milà, és a dir, jo estic molt tranquil, o sigui...
Ja ho has dit abans, més optimista que fa dos partits.
Eh?
Dic, ja ho has dit en començar, més optimista que fa dos partits.
Sí, molt més, molt més. Jo crec que no perdre a València és un gran resultat al Barça, un gran resultat. Sí, si tu analitzes la lliga del, si tu analitzes la lliga del Barça, en realitat té un resultat dolent, un resultat dolent després que ja ha començat la segona volta, que és el de Sant Sebastià contra la Real Societat, no té cap resultat. Els altres són tots perfectes, tots perfectes, perquè empatar a casa amb el Real Madrid, amb una defensa que acabes amb Montoya, Mascherano i Adriano, Adriano de central, amb tots els respectes també, és perfecte, és, no pot ser millor. A la Copa del Rei ho has fet molt bé, has empatat és amb la teva personalitat, amb el teu estil, respectant també l'alineació de titular al senyor Pinto, Pinto Colorado, bueno, és molt bé, el Pinto Colorado ho ha fet molt bé. Vaig fer un article al Mundo Deportivo dient que, bueno, que estava molt content per partit que havia fet Pinto Colorado, però ara sembla que no tinguem segon porter i el Barça té un segon porter, que està molt bé.
Va fer un molt bon partit.
Bueno, i després, a la Champions, ens va classificar primers de grups, tenim l'opció per tant de jugar el segon partit a casa. No pot anar millor. O sigui, el senyor, l'entrenador que tenim, el segon entrenador està fent molt bé, està portant l'equip molt tranquil, hi ha exjugadors molt importants al Barça, en Doni Zubizarreta com director esportiu, Xavi Reixac, que està assessorant ara al club, són gent amb experiència, són gent que coneixen la filosofia de la Masia, coneixen com van les coses, que deuen estar donant bons consells, i el que tots desitgem, és que Vitor Vilanova es posi molt bé, torni per deixar per aquí, i ho desitgem el millor, perquè l'apreciem molt. Aquesta és la situació, o sigui, l'única preocupació és que Vilanova, el més, tot està funcionant molt bé. Almenys aquest és el punt de vista meu. Quan tinguem resultats dolents, doncs, jo ho diré també amb la mateixa claretat que dic que no entenc que la gent es posi nerviosa o preocupada perquè hem empatat a València. Bueno, el València va fer un bon partit, Això també ha de reconèixer, va fer un bon partit, el València tindrà les seves opcions. Jo penso que va ser un resultat molt just, i després destacar una vegada més l'actuació de Víctor Valdés, que està fantàstic, o sigui, Víctor, aquest punt jo crec que i amb una humilitat ho dic, jo crec que no serà important al final de la competició, però si el Barça guanyés la Lliga per un punt, aquest punt l'ha guanyat el Víctor Valdés ahir a València, i així és clar, a Mestalla, així és clar.
Carlos, que no et volem retendre més, que sabem que tens assumptes més importants. Gràcies per ser un dia més amb nosaltres.
No, és un plaer per mi estar amb vosaltres, però molt gran, més del que penseu.
Ara comentarem les teves paraules aquí en tertúlia.
Molt bé.
Fins una pròxima.
Gràcies.
Adéu, una abraçada.
Segur, podeu comptar amb mi. Vinga, una abraçada.
Fins aviat, Carlos.
I, sobretot, optimisme.
Sí, crec que aquí tots important.
Del Carlos? Està bastant complicat tot, com perquè ara tinguem que patir pel Barça.
Tots ho som, oi, Marc? Si no, el Carlos no ens ho transmet.
Gaudi, no patir, gaudi.
És que del Carlos és estrany dir que és optimista, del Carlos, eh? Jo crec que és una cosa, una paraula que no va associada amb el Carlos, però...
Carlos, gràcies.
Adéu,
bon dia. Què us ha semblat el discurs, podríem dir, que ha fet el Carlos? Ha aprofitat aquests minuts que tenia avui, que ens podia atendre.
Jo penso que té raó en una cosa, que el resultat de València és bo, és molt bon resultat, tal com va anar el partit i tot. A mi, les crítiques aquestes que s'han sentit de que el Barça no va estar al nivell, que no sé què, no sé quantos, jo no vaig veure tan mal partit del Barça com he sentit dir. Jo vaig estar veient el partit i, la veritat, vaig veure un Barça seriós, que les coses no va tindre, potser li va faltar un pèl de sort al davant, que van haver-hi dos fallos sobretot importants, crec que un era del Cesc i l'altre del Villa, que podien haver acabat amb gol, i que el València va jugar i va repartir, va fer les dues coses,
sí.
Va fer les dues coses, però va ser un rival dur per poder superar. Llavors, a veure, un empat al camp del València, a veure, quan tu comença la Lliga i analitzes, dius, a veure, d'on podem treure un punt que només serà de xances? I el de València comptes amb un punt. No comptes amb més.
I clar, el València es tenia que aferrar més a casa. Exacte. I el resultat s'està fent.
Jo em quedo, estic una miqueta prenyat, i així, per la semifinal de Copa del Rei a Madrid, no? La duresa dels jugadors del Madrid, el Bernabéu va estar tres quartes parts del partit callat, la sordera dels àrbits, això és intolerable, ja arriba un moment que és intolerable, no? Vull dir, evidentment el resultat és molt bo, no? Penso que això resumeix amb l'estil de club. Anem a dir, en aquests moments la selecció van 10 jugadors del Barça, al Madrid no poden anar-hi més que 3 només perquè no té més jugadors per anar-hi, no hi poden anar-hi. I després, com a model de club, per exemple, tenim aquests campions d'Europa de handball, que n'hi ha 10 medalla d'or i un de medalla plata, no? Em quedo model de club perquè l'altre ja és vergonyós. I estic llegint un llibre en aquests moments, que surt anys endarrere, i no sé si l'Àngel se'n recordarà això, però va haver el senyor Plaza, que va ser president del Col·legi d'Àrbits, en diverses èpoques, i ell va preguntar la primera vegada, i això a més ho puc dir-ho no pel llibre sinó ho sé jo per haver parlat paraules amb el Ramon Azón, que havia sigut àrbit internacional. Ell va dir, mentre ell sigui president del Barça no guanyaria el Madrid el Barça una lliga, president dels àrbits no guanyaria una lliga al Barça, i es va complir les tres èpoques del Plaza. Si llegiu el llibre, a més, parla de les èpoques. Ell va ser president del Col·legi d'Àrbits, el Barça no va guanyar lliga. Va deixar un temps a ser-ho, el Barça va guanyar dues lligues. Torna així i ve així durant tres èpoques. I això és una cosa que sembla que tornem enrere en aquests moments. Tornem enrere en aquest cas de que els àrbits estan fotent les mil i una. Jo no dic que té cap penal, penals ni això, però que sí que implica la duresa. Va perdonar targetes i, a més, 19 faltes a 5 en un partit. Penso que és molt gros això, molt gros. La gent no ho deixa, però és molt gros,
Van perdonar targetes a la Copa, el partit del dissabte davant del Granada, també. El Modric se'n tindria que haver anat al carrer.
Expulsat totalment, sí.
I a l'altre també hi havia un altre que també es va mereixer, ara no recordo.
L'Arbeloa i el Xavi Alonso.
L'Arbeloa també podria haver anat al carrer tranquil·lament, vull dir que és allò que dius, bueno, jo crec que si algú es pot queixar dels arbitratges no és precisament el Madrid.
Sí,
el Barça tampoc, siguem realistes, perquè els grans difícilment es poden queixar. Sí. Però el Madrid encara menys,
Parlem dels aspectes positius d'aquell dia, de l'anada de Copa, i després parlarem del partit de Mestalla. En aquest partit d'anada, molt bona actuació de dos centrals, el del Barça Gerard Piqué, i descobrim també que Varane és realment una molt bona aposta com a central, si no s'espatlla. Aquell dia va fer un partidàs.
Sí, el Varane, la veritat que va fitxar l'any passat, i crec que a mi sempre m'ha creat l'atenció aquest jugador, a part de... perquè és molt jove, però és un portent físic i la veritat que no s'està de res. O sigui, la que li treu el Fàbregas entrant ja dintre l'àrea, que es llença i toca la pilota, increïble. I després el remat de cap excepcional.
I sense recurrir a la duresa de Pepe, per exemple.
Sí, fer-ho
sense recurrir a la duresa, perquè la veritat va fer un partit impecable i netíssim.
I a sobre va fer el gol.
I va fer el gol,
sí, a més, sí.
No, les coses com siguin.
No, és un jugador que està al mercat per vendre l'any que ve, Vull dir, no els interessa, està al mercat, de moment, per vendre. El que passa que no els interessa, m'interessa més un Pepe que reparteix llenya, un Carvalho que s'està acabant, que no passa aquest jugador que té un futur com a central.
L'únic que la llàstima és que el descobreixin després d'un any de fitxar-lo, un any i mig, no? Perquè és un jugador que sí que és veritat que ja... no s'han donat opcions, però de cap és un nano que és molt difícil de superar, que està sempre molt ben col·locat, que és molt ràpid i té una zancada, no? per l'alçada que té una velocitat brutal. L'únic que li costa una mica, i això és potser el seu defecte, és la sortida en pilota, però jo crec que és això, és un jugador Mendes, per això va arribar, sobretot, molt jove i amb molta projecció.
No, Varane és Mendes, no? Varane va portar-lo al Zidane.
Sí,
a més el Varane és fitxatge de Zidane.
Ah, jo pensava que era
no és ni fitxatge de Mourinho ni res. És un fitxatge
no
de Zidane.
Qui no vol aquest representant,
doncs llavors sí que està fora.
Ho té negre,
ja es veu el que juga i el que
ara,
no juga.
Ara
va ser una aposta personal del Zidane, l'època aquella que estava a prop del president i de l'equip i això, que va recomanar-lo, va insistir molt, i al final el Madrid va acceptar-lo, a Mourinho el va acceptar, el va tindre allà abandonat i ha recorregut a mi quan no tinc més remei.
L'any passat inclús va marcar algun gol, crec que algun partit aquest que ha jugat de central, perquè l'any passat el Madrid a darrere no va tindre tantes baixes i crec que sí que va optar per Varane i algun gol va marcar.
Sí, però va jugar molt poc.
No, molt poquet, sí, i aquest mira, va sonar la flauta.
Està ben clar tot.
Diuen, bé, ho va dir Mourinho, que... hi havia jugadors que podien estar cansats l'altre dia a Los Cármenes, però n'hi havia que no.
A mi aquest discurs dels cansats i no cansats, ja sigui de Mourinho, vingui d'on vingui.
Ja
a veure,
cansa, no?
uns jugadors professionals que es queixin de jugar un partit cada 3 dies, ho trobo delictiu, quasi.
Sí,
quasi ho trobo delictiu. A veure, es dediquen exclusivament a això, s'estan preparant, tenen que estar preparats. tenen que estar preparats per jugar cada 3 dies un partit a ple rendiment.
Treballen 2 hores, hores al dia, o sigui que... Sí, sí. Tampoc
s'escolta. Això tindria que estar codificat i ser un delicte. Vull dir, un delicte. Vostè diu això, un delicte.
Que falta respecte pels altres. És que no...
Espera, tenen que aguantar. Xavals de 20 i pico d'anys que entrenen 2 hores a la setmana, al dia, i juguen 2 partits a la setmana, no els poden jugar.
I que a més això no pot dir Mourinho després de que, després d'un barri que també va sortir dient no entenc com és que estan cansats havent jugadors quan a la NBA juga cada 2x3 i ara digui no, és que havien jugadors cansats.
Bueno, va el rotllo seu.
Sí, va el seu rotllo.
I això, i després l'altre discurs que afegeix amb aquest, que és que el Barça té un dia més de descans. A veure, això vam fer un reportatge a Mundo Deportivo, em sembla que va sortir fa cosa d'un mes o així, on es demostrava que en tota l'època de Mourinho ha tingut més espais de descans al Madrid que al Barça.
Imagina't.
Això va sortir publicat, està als papers, pot buscar a la hemeroteca.
L'Àngel Casas s'indigna quan traiem aquests temes. Àngel, i a més a més, avui ens estan donant temes per fer un dia una tertúlia esportiva. Crec que aquella que tu proposaves, l'haurem de traslladar a 2 dilluns, perquè avui tenim notícies noves. L'Europol ha anunciat aquest dilluns que ha aconseguit destapar la major trama mundial de compra de partits, que implicaria partits de lligues nacionals, Lliga de Campions i fins i tot mundials. Mirarem de tenir-ne més informació i de tractar-ho a la tertúlia del dilluns vinent. I també el qui va ser president de la Real Societat, Iñaki Badiola, l'any 2008, diu que 6 anys abans que ell entrés es va estar dopant els jugadors, es feia compra de dòping amb diner negre del club.
A mi em sembla que aquí hi ha molt tema de, sobretot el tema de les apostes. Hi ha molt diner, hi ha molt diner que es mou amb el tema de les apostes, i ja ha sortit algú de que, o ja vaig llegir alguns articles també que anaven en aquesta línia fa uns dies, de que hi ha molts partits que estan amanyats pel tema de les apostes. Hi ha un partit que a mi ara recordo i em va cridar molt l'atenció, no sé si el recordeu, de Champions League l'any passat, que el Minguella mateix va dir que ja es va tocar el violí, que va ser un Zagreb 1, Dinamo Zagreb, un Olímpic de Marsella 8, crec, o 7, perquè l'última jornada necessitava 8 gols per classificar-se com a segon per gol a Beraix, i el Dinamo Zagreb ja estava últim amb 0 punts, que
és la mitja part estava en 1-0, o
sigui. Exactament, i allà va ser una tocada violí, i aquell partit va ser molt estrany, i ja es va dir, perquè moltes vegades, que havia sigut una cosa, una bacalà, que diuen per allà, no? una cosa manyadíssima, i jo crec que té que passar més una ocasió, veient ja el que s'està
jo personalment crec, perquè he viscut alguna cosa d'això, en realitat el futbol, o sigui, no és allò tan dit i tan deixen de dir, sinó que ho he viscut i hi crec en això.
Però en total, les categories, me'n recordo quan jugava, que era infantil, d'algun club comprar el jugador, comprar-nos a nosaltres i anar amb un esmorzar al McDonald's per si guanyàvem un, que si no, no pujaven. O sigui, si hi ha etapes de futbol base i és així, a escala ja gran d'elitista, Déu-n'hi-do el que pot haver-hi.
Mm-hmm. Àngel, tu prefereixes que parlem de futbol?
Sí, sí.
O et pronuncies?
No, que sobre això, no, és que jo hauria de començar el tema i no vull
començar. L'Àngel la reserva.
Tanquem
amb el Barça i Mestalla, tots contents, no?, amb aquest punt.
Sí, és
que... I més tenint en compte que el Madrid a Los Cármenes va perdre amb autogol de Cristiano Ronaldo.
I amb molt mal joc, molt mal futbol, un altre cop del Madrid. Va fer un partit pèssim.
És el que deia el Carlos. O sigui, el Barça, per què ens hem de posar les mans al cap? Sembla que hagi de guanyar per doquier, ja. És a dir, ens hem acostumat d'una manera que, a mi, jo, és que hem empatat 2 partits i hem perdut un. O sigui, compte, 16 punts d'avantatge, estem vius a tot. Podem tenir un partit com ahir, que estàvem incòmodes al camp, que no estàvem còmodes, és veritat, no estàvem còmodes. Però,
és que el rival també juga.
Però clar,
i el verde és clar, un
entrenador. És això, el rival juga, Mestalla és un camp petit, que apreta molt, que sempre ens ha costat, però que hem d'arribar ja i guanyar 0-5 a cada camp, és que no ho entenc. O sigui, jo crec que ens hem mal acostumat, i el Barça ja és guanyar per doquier, no és guanyar sempre. És una mica saber que jo no recordo cap equip de la memòria que tinc que guanyés el gran Bayern Múnich o el Milan, que guanyés tots els partits per 0-5 amb ensabonades de qui t'espero. Jo és que no ho recordo. Jo crec que, no sé, se li ha de donar un marge d'error, són humans, els altres equips també juguen, com diu el Joan Maria Félix, i són bons equips, perquè tots els equips que estan a primera, tots els jugadors són molt bons. Són bons, és que et poden en qualsevol moment desequilibrar, no són marasses, no són jugadors amb tot el respecte de segona catalana. Llavors, clar, ostres, és que jo crec que una mica això, que ens hem d'estar tranquils, que no passa res, que el Barça no pot jugar com els Globetrotters tots els partits, o sigui, estaríem bojos.
Àngel.
Jo voldria fer una observació amb el que ha dit el Pérez de Rosas i tal, que era optimista i tal. Jo crec que ell, jo m'afirmo que jo no he sigut mai optimista ni pessimista, he sigut positivista, aprofitar les coses positives i reconèixer les negatives, i si pesen més les negatives el resultat és negatiu, però si pesen més les positives el resultat és positiu, aprofitar-les. I em sembla que ha fet un anàlisi de la situació que era valorar el positiu de la situació, i per tant em sembla això no és optimisme, això és positivisme. Vull dir, no s'ha de ser perquè ser pessimista, ser abans d'examinar la realitat, ets pessimista o ets optimista, i això no facilita ser objectiu, i per tant jo considero que s'ha de ser positivista, examinant la realitat, i en funció d'això, si el resultat és negatiu, doncs més negatiu que positiu, doncs la conclusió és que has d'acceptar una realitat negativa.
Per tant, tu, Àngel, després de la victòria de l'Espanyol per 3-2 al Llevant, sí, ara ets optimista?
Soc positivista. I positivista vista, doncs, vaig comprovar que el gran bastió que era la defensa, doncs, pot fer algun fallo, que això és, reconèixer això és molt important per no tenir la seguretat de que la defensa actuarà sempre amb encert, i que això és molt important, i es van cometre almenys un error que no s'hauria de tornar a cometre. I va ser positiu que el davanter va demostrar que era capaç de fer gols, i fer gols, i això és positiu, i el balanç és positiu, per tant, vull dir, és això el que en les conclusions que en trec jo del partit de dissabte, que hi va haver una afirmació positiva del desgraciadament i sortosament nou jugador del Mationi, i de l'altres d'en Capdevila, molt positiva, i els dos centrals menys positius, però hi va haver una afirmació d'aquests dos laterals que és molt, molt important positivament. La mitja també va donar un rendiment bastant superior al d'altres vegades, i la delantera va ser capaç de fer unes quantes combinacions, i el primer gol havia de ser gol per força, perquè si no hagués rebotat amb un jugador d'ells, hagués rebotat amb un dels nostres, però no hi havia ningú en aquella línia que fos capaç de treure-la d'allà. Vull dir, era això, havia de ser gol per força. Aquí l'encert va ser del tiro del Simau, que el va tirar en una posició que només podia fer xutat o rebotat. Vull dir, no podia ser altra cosa. Vull dir,
Jo amb això que està dient, jo volia ressaltar tres coses davant d'aquesta, que és... primer, donar la raó a Jesús, que va dir aquest entrenador de l'Espanyol, i efectivament ho ha demostrat, ho ha demostrat recuperant uns jugadors que estaven una miqueta, un estava mort totalment, que era el Simão, l'altre era el Sergio, que jugava però res de res. Després, sembla ser que l'Espanyol ha donat un pas important. Els que ens agrada el futbol és que acaba de fitxar un entrenador per l'Espanyol B, que és el que...
Manolo Márquez, eh?
Està al Prat, està al Badalona, jo ho conec, tinc amistat amb ell personalment, i és un entrenador de veritat, no és el que és el Longhi.
I una persona...
I parlo de Longhi perquè puc parlar directament d'ell, que jo l'he tingut.
Que li agrada el futbol.
Li agrada el futbol i sap el que és aquest home. Ha donat un pas endavant a l'Espanyol. I per últim és la classificació. Aquesta setmana, fixeu-vos-hi que els tres últims no van puntuar, i tots els de dalt, fins al Levante, van puntuar tots. I
a mi, ara perdó que em diu això el Joan Maria, el Manuel Márquez, vaig parlar justament fa una setmana amb ell, ara fa una setmana vaig parlar amb ell, i em va dir, diu, ostres, diu, estic ja amb uns nervis, diu, necessito tenir un equip, tinc ganes de tenir un equip, sí. I conya, acusat del cap de 3 dies ja s'anuncia que és el de l'Espanyol, i em vaig alegrar moltíssim, perquè és que crec que és un entrenador que el que ha fet amb el Prat i el Badalona, sí? A més, aquí és una persona...
No el conec.
Jo l'he entrevistat diverses vegades, he estat amb ell aquí a la tertúlia, que el vam dur una
ens
vegada...
Ens ha de portar al Marc, i tant!
I he estat amb ell en privat també una vegada parlant, i és que, a més de ser un bon entrenador, és que és una persona espectacular, tal com raja, que en el món del futbol no et trobes aquest tipus de persona. Sap parlar, sap raonar, és que és un tio de puta mare, perdó. O sigui,
ja ho era com jugador.
És que és, sí, del Martinenc, crec que juga al Martinenc, potser.
I a l'Espanyol.
No és el Márquez aquell d'Espanyol.
Ah, no és el de l'Espanyol?
El Martinenc, sí.
No és el Márquez aquell, hi ha un error de la gent, poder lo assimilarà, el Márquez que va estar l'entrenador d'Espanyol. No, és aquell, no.
El que era del Badalona, que va estar a punt de fer un ascens sonat a segona A, amb un equip en quatre canyes, com era el Badalona, perquè un equip en quatre canyes va estar 2 anys fent l'ascens a segona. O sigui, i el Prat parla amb meravelles d'ell. Jo conec el Jaume Monés, que és també company de Barça TV,
que és el Prat i fa les retransmissions i el Twitter oficial del Prat, el porta ell, i és que parlen meravelles el Manolo Márquez
de la pas... seva etapa allà.
És que és espectacular. O sigui, jo la veritat que, vaja, és que és...
Mira, passem de Manolo Márquez a la Champions. Vinga, què us sembla?
Al mateix nivell, estem al mateix nivell.
Dimarts tenim ja els primers partits de la setmana vinent. Celtic de Glasgow, Juventus de Turí, que acaba de fitxar, per cert, Nicolás Anelka, en el que és el seu retorn a Europa. Quines cares que feu tots.
Sí, que ja...
Bueno, fora del Piero i Benelka.
València, no. París Saint-Germain i dimecres Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund.
Això és com si la meva via li tornés a baixar la regla, perdó. Ja que ens està escoltant, li hem dit una abraçada molt forta, però això és que ja són coses que no...
No, tornem a la Champions.
No s'entenen.
Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund.
Perdó per l'Anelka, però...
Miquel, si escoltant... per l'àvia.
Sí.
Miquel recupera el temperament.
Que està mal a punt, que està mal a punt.
Madrid, Manchester United. Va bé que tinguem el Miquel aquí amb nosaltres i que ens reafirmi que arribeu als Diables Vermells en un bon moment per oferir un bon espectacle, si més no, amb el Real Madrid.
Arribem en un bon moment perquè recuperem baixes importants, o sigui, a darrere com també endavant el Rooney, que va marcar aquest cap de setmana, i que el Kagawa, que a mi m'està agradat molt aquest jugador fitxat aquest any, però sempre està el dubte de quan el Manchester ha jugat amb equips d'aquí, doncs sempre s'ha quedat a darrere. O modifica l'alineació per tirar-se enrere o i més al Bernabéu, que passi al revés, doncs encantat de la vida, i que guanyem, és la intenció. A més que el Madrid crec que està ara en un moment, doncs, que va bé agafar-lo d'aquesta manera. Però bueno, sempre estarà el dubte d'un xut de Cristiano o la velocitat davant del Madrid amb la defensa una miqueta lenta que tenim. Però no sé què opinareu.
Abans de començar la tertúlia, el Vic em comentava de que el Madrid és sempre el Madrid, i que és perillós sempre, que sempre pot guanyar i així. Però de totes formes, jo crec que l'enemic més gran que pot tenir el Madrid en aquest partit és el propi Madrid. És el propi Madrid, perquè així com té la motivació extra de que la Champions és l'únic que li queda, això també és el problema extra. El problema extra pel Madrid, perquè els nervis, la situació de nervis, veient que les coses no van bé, que juguen malament i així, i que tenen que jugar-ho tot allà, vull dir, els hi pot costar, els hi pot sortir malament, Jo veig una eliminatòria sobre el paper, mirant equip per equip, dius el Madrid superior, però un cop al camp no ho veig tan fàcil.
Davant té molta pólvora,
no ho veig tan fàcil.
Jo crec que no hem d'infravalorar
el United. Marca gols, marca gols,
està realment en un 50-50.
El Madrid està molt nerviós. El Madrid es va veure el dissabte que Cristiano Ronaldo, que va ser el millor del Madrid el dissabte passat, va ser el millor del Madrid, però quan no li surten les coses i quan no marca gols, i a sobre es va fer el de pròpia porta, es posa molt nerviós i ja comença a protestar-ho tot sense motiu, sense res, tot es queixa, tot són queixes i així, i clar, i si el Manchester porta a Madrid aquesta situació, la eliminatòria està bastant oberta.
Jo confio en l'extra del Manchester de que no deixem cap partit fins al final, o sigui, aquesta temporada crec que hi ha 15 remuntades, i també jugant a casa, o sigui, hi ha el partit aquell del 2000, no recordo l'any, el 2003, que van jugar també l'eliminatòria, que va ser que va fer el hat-trick al Ronaldo, etc. Encara així vam poder tindre ocasions, doncs jo crec que busco aquesta actitud. Que el Bernabéu potser estirà més a darrere, doncs segurament, però si marquem, el que dius, el Madrid s'obsessionarà, tiraran, no serà positivista, i llavors el Manchester tenen que anar per això. A mi m'emprenyaria que el Manchester marqués primer i es quedés a darrere, com en alguns partits de la Premier ha fet. Però si comença a obrir la llauna i comencem a marcar, doncs encantat, i qual que dieu. A davant tenim pólvora, a part de Van Persie i Rooney, està Chicharito, i Welbeck, que també pot donar una sorpresa, i tenim un mig que com les coses es posin una miqueta lletges o com a destacant, atacant, traiem més Skulls o el Giggs, que dona una miqueta de calma, i vulguis donar alguna patateta extra, i crec que per aquí podem anar.
Ferguson també coneix una miqueta amb el Ronaldo, i també pot
coneix
fer
el Ronaldo, i coneix el Mourinho, i crec que la porteria estic tranquil.
Tanquem el futbol femení, Marc.
Home, aquesta setmana sí, eh?
Aquesta setmana i cada setmana, eh?
No, però aquesta setmana de veritat ja, perquè ha sigut la setmana.
La setmana. La Lliga mai es pot donar per tancada.
Bon titular.
La Lliga.
Bon titular, sí. No es pot donar mai per tancada, sí senyor. Després del que ha passat aquesta setmana...
Expliquem què ha passat, Marc. Victòria del Barça contra l'Atlético de Madrid.
Sí, duel directe, perquè eren el segon contra el tercer. El Barça li retalla 3 punts. Es queda un de l'Atlético de Madrid. I un gol de Marta Corredera, la segona part es va resoldre el partit, i a les acaballes Kenty Robles, la mexicana, va fer el 2-0, i el Barça queda 4 ara del líder, que és el Bilbao, l'Athletic Club, que va empatar bé, sorprenentment 3-3 al camp del Collerense, que és el tercer per la cua. Després d'anar perdent 3-1 els últims 10 minuts va aconseguir l'empat i ara deixa la Lliga realment doncs, amb una mica més d'emoció, perquè a més el Barça sap que ha d'arribar amb opcions a l'última jornada, que juga a l'Ezama contra l'Atlètic Club. És que pot haver un final de Lliga d'infart. A més encara han d'haver duels directes per la zona alta. Queda Lliga i ho seguirem explicant, esperem, aquí a la tertúlia, clar.
Positivista, Marc?
Jo com l'Àngel, positivista. Positivista totalment. Si vols, pots ser negativista o positivista. Tu pots elegir com agafar-te les coses. I jo m'apunto a la línia filosòfica de l'Àngel, que és ser positivista.
És a dir, que tornaràs a gaudir ara potser un plus més encara amb les retransmissions.
Sabent
que el femení té opcions.
Exacte, seré euforista directament ja. Si falta.
L'Espanyol el veiem com fa una setmana, Marc?
Sí, l'Espanyol va guanyar el camp complicat del Sevilla 1-2, que el Barça va palmar ja, sí. I en canvi l'Espanyol va guanyar.
Per tant, el veiem ja una mica millor, Àngel.
Sí. Copa de la Reina, sí, sí, jo sí. Crec que ja està pràcticament...
Ja pot haver-hi entrat, sí.
Sí, 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 sí. Aquest any ja la Lliga, ja, evidentment, ja la té despedida per ja des de fa jornades, però sembla que ara els últims dos partits està encadenat dues victòries seguides, sí, sí.
Ens quedem amb dos aspectes, sobretot, crec, avui d'aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Àngel Casas, Marc Lorenzo i Miquel Molina. Com serien el fitxatge de Manolo Márquez per l'Espanyol B, perquè el futbol base i l'Espanyol B en concret necessitava un entrenador d'aquesta talla, Àngel, que resolgui una mica els problemes.
No l'ha fitxat a l'Aguirre, diguem-li. No l'ha fitxat a l'Espanyol, que això és molt important.
Sí, sí, sí.
I l'altre, aquest primer torneig internacional de penyes, amb seu aquí a Sant Cugat, a les instal·lacions de Can Magí, que tindrà lloc aquest dissabte, dia 9 de febrer, amb un cartell de luxe, podríem dir un cartell de Champions, precisament aquesta setmana serà ja doncs, una avançada del que ens ve, que és la Champions. Aquesta setmana, Mique, esperem gaudir del Manchester-Madrid i comentar-ho la setmana vinent, del Madrid-Manchester, perdó.
Tenim tot el recolzament dels culers, crec.
Que vinguin a Can Magí contents.
Sí, a tots cinc, gràcies i bona setmana.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.